controls de trànsit, dificultats en aquest tipus. És veritat que fa la impressió que segurament és el cap d'any dels caps d'anys. O sigui, tothom diu que totes les entrades venudes a les festes de discoteques, la impressió de tot el sector de l'oci nocturn, que és una nit gairebé històrica per la impressió que fa de festa. I això té moltes coses bones i algunes... de perilloses, potencialment, no? Carles, tu que has treballat en el sector, és una nit que sempre que teníeu, m'imagino que teníeu molta atenció per què passava, no?
Sí, però aquesta, com Sant Joan i com d'altres, eren o són nits tradicionalment que al final es prenen més precaucions que un altre cap de setmana. I normalment no tenim nits de cap d'any on hi hagi molts morts a les carreteres, fins i tot el que és, diguem, habitual és que no n'hi hagi, ni tenim grans, diguem, problemes per la circulació. L'altra cosa és la via pública. La via pública, clar, el que ens passa abans, a l'Abel ho deia, no? Aquesta nit no farà fred. Llavors, bueno, no has de córrer, no? Totes les persones que es dediquen a la seguretat desitgen que el dia... que avui aquesta nit doncs faci molt fred, plogui i ho faci vent, perquè diguem,
no hi hagi gent al carrer.
Perquè quedar-se al carrer sigui el pitjor que pot passar. No? Si no fa vent...
A nivell de seguretat funciona això, està bé.
És clar, però és que si segur que si parléssim amb un agent de trànsit dels Mossos i diguéssim vostè què li agradaria que passés a la C-16, no? Doncs que hi hagués cua sempre, perquè això vol dir que no hi ha accidents i vol dir que jo no he d'anar a acollir persones, no? Vull dir... Però què passarà avui? Doncs que és una nit que no caldrà córrer per anar, diguem, a aixoplugar-se, que per tant pot ser llarga. És cert el que ahir deia el regidor Batlle, de que no és com la Mercè o Sant Joan, sinó que l'espectacle durarà el que duraran allà. I qui diu allà, diu a Girona, diu a Lleida, que les campanades duren el que duren, una vegada s'ha acabat, bueno, doncs ja està una mica cap a casa... però sí, clar, són nits complexes, però són nits que es preveuen molt i llavors hi ha molta presència, és molt evident la presència policial i les mesures de seguretat, i això conté.
I és una nit també que des del punt de vista també de Mossos d'Esquadra, però en aquest cas també del sector, i ara parlarem amb una persona que segur que ens pot explicar com funciona una nit d'aquestes en una gran sala de festes, diguem-ne, que sobretot després de tot el que ha passat aquest mes, i fins i tot si m'apureu aquesta setmana, al voltant de les violències masclistes, és una nit delicada, no? Sempre totalment. Quan ens acosta per Nadal, són èpoques en què hi ha més trobades familiars
i
es produeixen... més problemes d'aquest tipus.
Nadal i agost. Això és quan, però una cosa són les violències masclistes que es produeixen en l'àmbit de la llar.
Correcte.
Que aquestes sí que és desembre i sí que és agost. O sigui, increment de convivència és igual a increment de violències masclistes en l'àmbit de la llar, i les altres són doncs, les de carrer, i d'aprofitar...
En zones de festa.
En zones de festa i tal. Jo crec que hi ha locals... i gent de l'oci nocturn molt professional, que fa temps que s'hi dedica, que ha format els seus professionals interns de les sales perquè puguin detectar actituds que no toquen, perquè siguin receptius si alguna de les clientes doncs, diu alguna cosa, perquè posin o cridin i avisin a un taxi si alguna doncs, persona, alguna noia va potser amb un excés d'alcohol i ha de sortir sola, doncs que no, que la portin. O sigui, això està passant també, igual que diem una cosa, hem dir l'altre. Hi ha molta gent de l'oci nocturn que s'està posant molt, molt, molt a favor de mitigar això tant com es pugui, però llavors hi ha el carrer. I el carrer, diguem, el que decideix, perquè una cosa que jo crec que s'ha consolidat, no tant com semblava, però sí que s'ha consolidat, és el botellot amb la pandèmia. Diguem, és una forma de diversió el botellot. Ja no és l'excepció.
Ja no és una excepció perquè no puc entrar allà, sinó
que és una manera de passar hores divertint-te, diguem, no? Que és agafar i anar amb el botellot o, diguem, a comarques o fora de les grans ciutats, agafar el cotxe, anar, doncs, no sé, posar la música i fer la festa.
Però no és la nit habitual per fer això. Això també és veritat. És a dir, que tens raó, que això s'ha arribat per quedar-se, però que la nit de cap d'any també és per anar a sales de festa.
Sí, però sí que és... Però si hi ha de normal, diguem, el tema del poder adquisitiu és un limitador i un filtrador de personal que accedeix a les festes, avui normalment les festes tira cap amunt.
Entenc que no volies dir això, però el que tampoc es pot associar és que com més botellots més agressions, sinó que les agressions, malauradament, les trobem en totes les esferes, dins, fora
de
local. Parlava
des del punt de vista de seguretat, i que a més no és tan seguretat, no és tan seguretat, en el fons. Com
voler... però Manel...
Sí, però no, no per agressions.
Però no creuràs que, per... que el fet de que hi hagi un local de pel mig és sinònim de que no hi hagi conflictes.
No.
Des de la zona hermètica al front marítim, crec que estem farts d'escoltar agressions i conflictes
que els pots controlar millor.
Els propis locals no acaben de gestionar. Vull dir, el Carles diu, cada vegada hi ha una major sensibilització de l'oci nocturn. Bé, però és que hem de posar el focus en tota la part que no es fa bé i tots els mecanismes de control i de prevenció que fallen, no? I en la qüestió de les agressions ho hem vist paradigmàticament amb el cas de la discoteca Waka.
Sí.
El problema és que no és només una sola discoteca, i el problema és que no és que hi hagin agressions dins de les discoteques, és que les agressions són arreu. I hem d'analitzar com a societat què és el que està fallant i sobretot com s'està fallant des de la pròpia administració a l'hora de protegir les víctimes. I ja, diguem-ne, no parlo només de les agressions sexuals, sinó també de la violència masclista, d'aquest mes de tragèdia que hem viscut i que s'assuma a un nou any de tragèdia, de terrorisme masclista, perquè em sembla especialment alarmant que la meitat de víctimes hagin denunciat els seus agressors i que tot i així no se les hagi protegit. Això vol dir que el sistema falla, això vol dir que no pot ser que la meitat, més de la meitat de les ordres d'allunyament que se sol·liciten es rebutgen, i que per tant, des del punt de vista de la sensibilització social, és veritat que s'intenta fer pedagogia des de les institucions, però després les eines i la protecció que han de rebre les persones que pateixen aquesta violència no està donant els resultats que haurien de donar.
Ahir vam parlar
del botellot des del punt de vista de la seguretat, que era la qüestió que havíem...
Tens raó, però ens hem allunyat del tema que podem entrar-hi,
Però un segon, m'agafo aquí el que deia la Sara, perquè també tenim una persona esperant i m'agradarà preguntar-li com ho gestionen ells també des del món de les sales de festes, però ahir la secretària d'Estat d'Igualtat, Àngela Rodríguez, que passava per el món a RACUP, ens apuntava la inversió d'algunes de les mesures d'aquestes de protecció d'una víctima que denuncia que m'està passant alguna cosa amb la meva parella o algú de l'entorn, que fins ara eren reactives en el sentit de dir algú denuncia, avaluem si necessita determinades mesures i li posem, i ella venia a dir, potser ho hem de fer al revés, que és posar les mesures i retirar-les si avaluem que no és un risc. Que és una qüestió que des d'un punt de vista de dret i legal, ara que tenim la Maria aquí...
Llavors no passem pel jutge, no?
És complexa.
La decisió no és judicial, llavors.
No, és que a més que la cautelaritat, o sigui, ha de complir uns requisits, que és aquesta aparença, i és així, llavors es pot canviar i dir-ne d'una altra manera, però la cautelaritat és, hi ha d'haver una aparença de bon dret, hi ha d'haver un dany que sigui o no sigui reparable si després aquesta, o si hi ha una sentència condemnatòria. El problema, jo crec, no és en canviar, és a dir, el sistema judicial, tal com està pensat, podria donar resposta a això. La qüestió és que hi ha procediments judicials que s'allarguen 2 anys i 3 anys, les cautelars 3/4 del mateix, i aquest és el tema. El que passa és que és molt més difícil d'abordar això, o creuen que és molt més complicat, i sempre tindrà més rèdits polítics potser sortir a anunciar, dir, no, ara ens ho carregarem, posarem primer unes mesures cautelars sense més ni més, i després ja ho veurem, perquè és que fins i tot en aquesta decisió hi haurà d'haver un jutge que no, administrativament no es pot fer, hi haurà d'haver un jutge que les rubriqui, i el jutge té 20.500 expedients a sobre la taula que ha d'anar tenent per l'ordre amb què li arriben, i aquest és el tema. El que passa és que és molt més clar, és molt més costós, i significa fer una adreçar això des d'un punt de vista integral, que és el que no s'està fent. Els jutjats estan saturadíssims i no hi ha manera d'avançar, a banda que després unes cautelars acaben sent un paper, i un paper mullat. No hi ha el sistema no intenta que això realment sigui així i vetlla perquè això sigui realment així. Tu reps una ordre d'allunyament i és cosa teva complir-la, diguéssim. No hi ha ningú que vigili que realment ho estiguis fent.
Sara, molt breu.
Sí, només volia posar un exemple de com institucionalment es falla en moltes ocasions a les víctimes, i el puc posar perquè el vaig viure de molt a prop, no? Una dona que denuncia haver patit una agressió per part de la seva parella, té un informe de lesions, ha anat a l'hospital, per sort els Mossos intervenen i la parella és fora del domicili, però té una vista ràpida per poder sol·licitar l'ordre d'allunyament l'endemà, i resulta que té por de sortir de casa perquè no té la manera d'anar a la Ciutat de la Justícia de forma protegida i sap que el seu agressor està al cotxe al voltant del seu domicili. Això passa, aquestes situacions es donen. I haver-se de trobar amb demanar a algú que, sisplau, l'acompanyi en un taxi des de la porta de casa fins a la Ciutat de la Justícia per poder-se sentir segura. Això, o sigui, que hi hagin dones que es troben en aquesta situació, que després del coratge i de la valentia de denunciar, no?, amb tot el que implica, es trobin en una situació de perill encara, malgrat aquest esforç d'haver denunciat, és un exemple, i ja et dic que poso l'exemple concret perquè sé que és tot així i perquè els hi passa a moltes dones, perquè no tothom tindrà també la companyia de poder anar a declarar a la Ciutat de la Justícia això i demanar aquest ordre d'allunyament. Després se suma a arribar a la Ciutat de la Justícia i l'advocat d'ofici et digui, bueno, que sàpigues que segurament se't denegarà l'ordre d'allunyament que tu demanaràs, no?
Per això
deia que aquella persona s'enfonsa psicològicament.
Sí, perdona, Manel, les 10 i 10 minuts, no, és que tenim notícia a última hora, hi ha confirmació que la persona del vehicle ha mort. La persona que ha patit l'accident en aquesta via R12 que anava a dalt d'un cotxe i que l'han vestit al tren és morta. Segons apunta, hi ha fonts oficials de Protecció Civil, una víctima mortal atropellada per un tren que anava a dalt d'un cotxe en una zona de pas a nivell. Algú haurà d'explicar què nassos ha passat allà, perquè estem parlant d'una víctima mortal, és una qüestió molt greu, ja ho era de per si l'accident, però com és possible que quedés un cotxe al mig de la via, a la R12, aquest matí, on hi ha hagut l'accident a 8:45 del matí? Seria important que, com abans millor, algú de DIF doni explicacions de què és aquest pas exactament, no vol dir que sigui complet de DIF, però exactament si aquest pas a nivell compleix la normativa que se suposa que hauria de tenir, que és que no que hi hagi com a mínim barrera. A partir d'aquí, si hi havia barrera i hi ha hagut un error per part del conductor, etc, estaríem parlant d'una altra cosa. Però si no hi havia totes les mesures, també estarem parlant d'una altra cosa. Per tant, una víctima mortal aquest matí a la R12, segons confirma ja Protecció Civil, en aquest accident en què un tren s'ha endut per davant un cotxe. No hi ha ferits a dalt del tren de Rodalies de la R12 que anava des de Lleida fins a l'Hospitalet, entre Mollerussa i Belllloc d'Urgell, però sí és víctima mortal el conductor del cotxe que ha estat embestit per el tren. 3:15 del matí. Permeteu-me que hi havia una persona esperant sobre aquesta nit delicada des d'un punt de vista de l'oci nocturn també, que també és de molt èxit des d'un punt de vista de venda d'entrades. Ens escolta aquesta hora del matí el codirector de la sala Rasmatàs a Barcelona, el senyor Lluís Torrents. Senyor Torrents, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Insisteixo per la resta dels oients que qualsevol novetat que tinguem d'això que ha succeït, d'aquest succés que ha passat tràgic i a aquesta hora del matí a les Rodalies de Renfe, a la R12 a Lleida, evidentment ho explicarem a l'entrena de RAC1. Bé, senyor Torrents, crec que, no sé si tenien les entrades ja esgotades, però explicàvem aquest matí que pràcticament a bona part de les sales de festa de Catalunya sí, que és una nit que moltíssima gent ha esperat i que es nota aquest ambient.
Sí. Nosaltres ahir vam esgotar les entrades i jo crec que en general la gran majoria de les sales a la ciutat i jo crec que tota Catalunya ja estem treballant amb entrades exaurides. Mm-hmm. Sí.
Des d'aquest punt de vista, si ens centrem senzillament en la indústria i en la part econòmica, és un cop de mà important per un sector que ho ha patit bastant, ara que parlàvem de la pandèmia i de la situació en què estàvem fa un any, no?
Sí, està clar, és el primer cap d'any que fem després de la pandèmia. Hem estat 2 anys gairebé sencers tancats i això ha sigut un impacte brutal per l'economia de tot el sector. I es nota perquè és el primer any que tornem a obrir i això ha significat que el ritme de venda d'entrada ha sigut molt més alt, jo crec que és una nit que normalment sempre va bé a les sales. I la gran majoria acabava en plenes, però la gran majoria també acabava en plenes venent entrades la mateixa nit. I aquesta vegada crec que gairebé tots estem obrint ja amb les entrades exaurides. És a dir, hi havia moltes ganes de tornar a sortir, hi havia moltes ganes de que fos el primer cap d'any on es podia tornar a sortir amb normalitat, i això s'ha notat. És a dir, que, home, contents, perquè significa que la recuperació post-pandèmica i l'intentar retornar tots els diners que hem tingut que demanar per poder aguantar tots aquests 2 anys tancats i aquests passius que se'ns han incrementat i aquest endeutament, doncs això ens ajuda a tot poder tornar els diners i intentar que l'activitat i que la normalitat vingui el més aviat possible. Així que benvingut, clar.
Deixa'm centrar-me en aquesta qüestió que ha marcat també en les últimes hores i en les últimes setmanes, la qüestió de la pressió de la violència masclista. I el cas d'aquesta setmana que ha marcat, no?, que és el cas de la discoteca Waka, no? Crec que teniu el personal, ara el Carles ens posava exemples de personal format, i en el cas de la sala Resmatas és un dels casos que hi ha formació precisa al voltant de la qüestió de les agressions masclistes. Avui és un d'aquests dies que s'hi ha de posar especial atenció per la quantitat de gent que hi ha?
Jo crec que no, i no perquè no s'hagi de passar especial atenció, sinó perquè és un dia, i és un dia com qualsevol altre, que estarà ple, com altres nits, per sort, i que aquesta atenció s'ha de posar sempre, no especialment avui. I jo crec que són moltes sales que, com deia el company, ja fa molt de temps, fins i tot algunes, com vosaltres i moltes altres sales de la ciutat de Barcelona, vam col·laborar i vam participar en la redacció del protocol No Callem de la ciutat de Barcelona. Després es va fer extensible el protocol de la Generalitat, on no en passem ni una, i llavors hi ha un protocol per qualsevol espai d'oci nocturn, a qualsevol part de tot el territori català, que es pot acollir, i acollir-se a aquests protocols vol dir tenir tot el personal format regularment, i que cada any es va fent una formació i es va recordar, i a tot el personal nou també se li va fent aquesta formació, amb aquest doble objectiu d'intentar prevenir tot el que es pugui, detectar, tenir més ulls per poder detectar. Llavors tot el personal, no solament el de seguretat, sinó tant la seguretat com el personal de les barres, de les taquilles, de les guardarropies, estan formats per poder intentar preveure si hi ha algun tipus de situació que pugui semblar que pot portar alguna mena d'agressió, d'assetjament o del que sigui, i que tingui a veure amb qualsevol tipus de violència de gènere o violència LGTBI-fòbica, i que puguem intervenir abans de que pugui passar qualsevol cosa. I en el cas de que passi qualsevol cosa, o algú cregui que ha estat agredit, o que algú consideri que ha tingut algun tipus d'agressió, doncs que ho digui, s'activi aquest protocol, parlant amb qualsevol persona de la sala, qualsevol persona de tot l'estat. Això implica l'activació del protocol, i a partir d'aquí es protegeix a la presumpta víctima. En el nostre cas, perquè és una sala gran, tenim infermeria, tenim un infermer titulat, doncs el porta a una infermeria, i a partir d'aquí doncs s'activa el protocol, es crida la policia, si és que es considera i la persona vol que es cridi la policia. Llavors, a partir d'aquí ja comencem a treballar. Crec que són moltes sales ja que tenim aquest tipus de protocols. La gran majoria de sales de concerts del país les tenen, la gran majoria de discoteques, si no les tenen, ho estan fent, i crec que és el camí, i no en queda un altre, i a més crec que és una bona notícia que per fi es faci això. Ens agradaria que els protocols no solament els tinguessin pels locals de l'oci nocturn, crec que s'haurien de tenir a tots els jocs, i que aquest tipus de protocols i aquest tipus de formació s'hauria de fer fins i tot als instituts, sobretot a la gent jove, i que tothom comenci a entendre de què va tot això, perquè a vegades ens trobem amb molta gent que encara no està entenent res.
Sobre aquest punt, parlava de protocols, hi ha diverses qüestions que poden, evidentment, passar a una discoteca. Hi ha una agressió que pot produir-se, a més, en diversos llocs d'una discoteca, no sé si hi ha punts més secs que d'altres, per exemple, des dels lavabos fins a zones més amagades, però pensava ara també en un dels arguments que han sortit aquesta setmana, quan parla del cas de Waka, i que la víctima va denunciar per agressió sexual la persona que sortia en el vídeo que es va fer viral, no?, i apuntava que probablement algú li havia posat alguna cosa a la beguda, no? No sé si us heu trobat, i si és alguna possibilitat, ostres, detectar que... No sé com es tracta això, des d'una sala de festes, la qüestió de les begudes i de la droga que es pot col·locar en alguna d'aquestes begudes.
Aviam, el tema de la submissió química és una cosa que no és nova, i ha passat tota la vida. I no, el que passa és que ara, i aquesta és la bona notícia, se'n parla, es diu i es denuncia. Però és que tots ja tenim certa edat, i jo recordo que de sempre els pares i les mares, quan sortia, deien, gran compte, no beguis la copa d'un altre, no deixis, vigila la teva copa sempre, igual que moltes altres coses que sempre s'ha dit, no? Ves en compte amb segons quines coses. Bueno, això havia passat sempre, i el tema de les agressions sexuals, malauradament, és quelcom que també sempre ha passat. La bona notícia és que ara jo crec que la societat s'està plantant, i en aquests dos últims anys anys hi ha hagut una evolució exponencial de conscienciació de que això ha de deixar de passar, i s'està començant a denunciar i s'està començant a visibilitzar allò que era absolutament invisible i que tots ho teníem normalitzat i que tots ho teníem interioritzat com que, bueno, doncs és normal, aquestes coses passen. La bona notícia és que ara ja no s'aguanta, es diu, es denuncia, i llavors, tot i que pugui haver-hi aquesta percepció de que és que ara és un drama i és que no pots sortir sense que et fiquis a la copa o sense que t'agradeixin, jo crec que era algo que ja passava igualment, senzillament ara es diu i ara es controla i ara més ara es posen mitjans per intentar detectar-ho i sobretot per intentar ajudar a les víctimes quan això pugui passar. Què podem fer nosaltres des de les sales? Home, evidentment estar atents, però al final cadascú ha de tenir la seva responsabilitat. Quan serveixes una copa a una persona, aquella copa és seva i ha de tindre fer-se cura ella d'aquella persona. Sí que, si alguna vegada algú diu que té la sensació o té la percepció de que algú li ha ficat alguna cosa o que es comença a trobar malament, s'activa aquest protocol i el que sí que es fa amb aquesta copa és que es tapa, es marca, es posa en una nevera, s'avisa als Mossos i se'ls dona als Mossos perquè l'analitzin. És allò el màxim que nosaltres d'alguna manera podem fer, i evidentment, doncs, si la persona diu, ostres, que a mi m'ha semblat que una persona amb tal descripció se m'ha acostat, ha vist que tocava la meva copa i tal, doncs intentar localitzar aquesta persona, i si la localitzem i la descripció és positiva, doncs la detenim i fins que arriben els Mossos, i llavors els Mossos els expliquem el que hi ha i ells es fan càrrec de la situació, que és la seva feina, evidentment no és la nostra.
Dues preguntes,
no som ni policies ni som jutges tampoc.
Dues preguntes per acabar. Estem parlant amb el Lluís Torrents, que és codirector de la sala Res Matas a Barcelona. Una, va haver-hi durant tot l'estiu i inicis del setembre una informació que es feia molt pública i que el govern de Catalunya va decidir deixar de fer pública, que era allò de les punxades que es produïen en discoteques. Això s'ha continuat produint i senzillament no s'ha explicat? Com s'ha acabat gestionant aquesta circumstància?
Per la percepció que jo tinc i del que passa a la nostra sala i del que passa a totes les sales, sí, perquè formem part d'una associació de sales de concerts i del que parlem amb tots els nostres col·legues, això ha baixat absolutament d'intensitat. És a dir, les alertes o l'activació de protocols per possibles punxades s'han disminuït de forma dràstica. Segueixen passant, però totes segueixen tenint el mateix patró. És a dir, moltes vegades la percepció de que s'ha hagut una punxada en realitat no ha estat una punxada, potser ha estat una cremada, ha estat una rascada, ha estat una altra cosa, i després d'un examen visual i físic amb una llanterna a través d'un infermer especialitzat buscant la punxada no n'ha trobat. En el cas que s'ha trobat, perquè sí, és cert que hi ha hagut gent que l'han punxat, uh-huh, i ha tingut punxades, sempre també hi ha hagut el mateix patró, i és que quan se l'ha portat a l'hospital se li han fet proves, la gran majoria dels casos no s'han ni trobat malament, ni s'han marejat, ni ha passat absolutament res, i sembla ser que hi ha, bueno, aquestes noves formes de masclisme absurd, que hi ha certes persones que consideren que poden fer el que li dongui la gana amb la meitat de la població d'un altre gènere i que es dediquen a espantar amb aquest tipus de coses. No sé si perquè es pensen que és una gracieta o no sé per què es pensen, però sí que és veritat que hi ha hagut algunes punxades, però sí que mai han estat associades a cap mena d'inoculació de cap producte que hagi generat cap mena de submissió química. En alguns casos hi ha hagut marejos, però també els metges ho atribueixen a altres motius o a possibles altres motius, però mai s'ha trobat cap mena de substància, no solament aquí, sinó en tota Europa, perquè és un fenomen totalment europeu que quan va arribar aquí el mes d'agost ja portava mesos que corria per tota Europa.
Lluís Torrents és codirector de la sala Res Matas a Barcelona. Moltíssimes gràcies, senyor Torrents.
De res, a vosaltres.
I bon cap d'any. 7 minuts i 2 quarts d'11 del matí. Fem res, una petita pausa i seguim.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Orgull per acompanyar-vos en el vostre viatge. Orgull per renovar la nostra flota amb la compra de 97 nous trens. Orgull dels nostres 400.000 viatgers diaris, que en un futur proper seran 600.000. El 2023 continuarem treballant per a tu. Bon viatge nou. Rodalies operat per Renfe. Transformem Rodalies. Ministerio de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
Hola, sóc aquí al poble veient la casa de la meva àvia. La veritat és que és com la recordava, eh? Ja sé que ho hem parlat i que ho hem de tenir tot molt ben organitzat. Però el 2023 m'agradaria que vinguéssim a viure aquí, amb els nens. This is me, look out.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè seguim gaudint de la xarxa de fibra més gran i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Fes un Nadal extraordinari i tria estalviar. Tan sols fins al 8 de gener a Carrefour i Carrefour Fonès, de les compres superiors a 40 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40%. Descompte en cupó bescanviable. El Nadal de sempre a preus extraordinaris.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix de Disney on Ice al Palau Sant Jordi, de Mar de Llums al Museu Marítim o del Circ Reluí amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Aquest Nadal MotoGP és el regal. Al setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
93.125, 93125.
Sèrie
127127.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que l'1 de gener se celebra el sorteig del cupó extra de Nadal de l'11. Hi ha 75 premis de 400.000 euros i més de 910.000 cupons premiats. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i 2 quarts 12 del matí. Anem una mica tard. Havíem de saludar, i ho farem d'aquí uns instants, a un professor d'estudis econòmics i d'empresa de la UOC per la qüestió dels canvis al respecte de, no, de partir de l'any que ve, el tema de l'IVA, que hi ha gent que té dubtes de si s'ha d'aplicar aquesta mesura o no. Però abans, crec que tenim en línia la Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil, arran d'aquest accident que hi ha hagut a la R12 de Rodalies entre Mollerussa i Belllloc. Senyora Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, tenim la confirmació a través de Protecció Civil, ho fèieu a través d'un missatge públic fa una estona, que ha mort el conductor del vehicle que ha estat embestit per el tren de Rodalies. Ens pot explicar exactament què és el que se sap del que ha passat?
Aviam, la informació que tenim en aquests moments del centre d'emergències, que per això hem activat aquesta alerta per fer seguiment d'aquesta situació, és que hi ha hagut un xoc entre un tren i un vehicle a la R2, la línia que feia el tren entre Lleida i l'Hospitalet, i en la sortida de l'estació de Belllloc hi ha hagut aquesta col·lisió, que malauradament sembla que la persona que conduïa en el vehicle doncs, ha resultat mort. Tenim aquesta informació per part del SEM, també ens indiquen que no hi havia ningú més en el vehicle i que en el passatge del tren hi havia una seixantena de persones que han resultat il·leses, que no estan ferides. Eh? Uh-huh. En aquests moments doncs, ja s'està gestionant el transport alternatiu entre Mollerussa i Belllloc per part de Renfe amb busos i microbusos, i en aquests moments estan actuant els operatius en el lloc. Seguim pendents de més informació, però vaja, en aquests moments la que tenim és aquesta.
No saben, per tant, què és el que ha causat el xoc. És evident que si s'ha produït el xoc, el tren estava a les vies. Això em sembla que és una evidència. Però
això no ho coneixem i hem de deixar que els operatius en aquests moments pues, facin la feina, esgrimin i vegin tota la situació i que puguin restablir la situació normal perquè pugui continuar el funcionament del tren.
Algunes fonts a l'entorn de Rodalies i de DIF ens feien saber que era una zona de pas a nivell. Això ho pot confirmar-ho?
Sí, per la informació que ens ha arribat semblava que és la zona que hi ha un pas a nivell en la sala de la Fondarella. Però
ja ala, perdoni?
No tenim a la Fondarella.
La Fondarella.
Però no tenim més informació en aquests moments que això, eh?
Val, no saben si és un pas a nivell amb barrera o sense barrera.
No ho conec, segureu, però no us puc donar aquesta informació perquè no la conec.
Ho dic perquè hi havia alguns oients que ens deien que precisament aquesta zona entre Mollerussa i Belllloc hi havia diversos passos a nivells i alguns d'ells eren sense barrera i no tenen la constància de si aquest en concret ho era, no?
Això caldrà veure-ho ara amb la investigació, amb la revisió que es faci de l'incident. Per nosaltres, en aquests moments, doncs, evidentment, el més important era que els operatius estiguessin a la zona treballant, que haguessin donat aquest servei, i que, a més, doncs, sobretot, quin era l'estat de les persones que viatjaven en el tren, que per la informació que tenim, doncs, eren una 60 de persones i sembla que, per sort, han estat totes il·leses.
Tampoc no sabem, imagino, detalls sobre la persona en qüestió, l'edat que tenia o en quines circumstàncies no, es trobava allà, eh?
No, això no tenim cap informació en aquest moment.
Cap altre ferit?
No, que tinguem informació en aquests moments, no.
D'acord. I a efectes pràctics d'aquesta R12, crec que està tallada encara. No sé si m'imagino que ara la feina és intentar... No sé en quina situació ha quedat el Rodalies, eh? Tenint en compte que ja no hi ha cap ferit, suposo que no ha descarrilat, no ha generat un problema més greu encara, però m'imagino que aquesta és la dificultat, ara, fer tornar a funcionar la línia.
Clar, ara és el que estan treballant en els operatius, a veure quina és la posició, com ha quedat tot després d'aquest accident, i intentar restablir-ho doncs, el abans possible, no? I estan treballant els operatius, com us comento, però de totes maneres també informar d'això, que ens ha dit Renfe que ja estaven gestionant aquest transport alternatiu entre Mollerussa i Belllloc.
Tampoc no se sap, suposo, l'hora, no?, en què es pot restablir aquesta R12.
Ja ens han dit que ja està tot activat, amb el qual comptem que serà properament, no tenim exactament l'hora, però ja ens han informat que ja estava tot activat.
Perfecte. Doncs li agraeixo a la senyora Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, per atendre'ns tan ràpidament com ha sigut possible. Evidentment, falta molta informació, que m'imagino que anirem sabent al llarg del matí. Senyora Soler, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies, bon dia.
2:15 del matí, ens continuem quedant el mateix dubte que teníem fins ara, el que sí que sabem és que no hi ha ferits i que hauria de recuperar-se el trànsit com abans possible, però crec que la qüestió fonamental ara mateix és saber com nassos s'ha produït aquest accident. És a dir, en quina circumstància un cotxe es queda enmig de la via de tren a la R12 sense anar més lluny, a unes rodalies amb passatgers, en una zona amb passos a nivell. Aquesta és la qüestió clau. A Fondarella, és l'única cosa que hem sabut exactament. Passat una mica Mollerussa, entre Mollerussa i Belllloc, a Fondarella, és on hi ha hagut l'accident. Veurem què és el que passa. Quan sapiguem més coses, evidentment, us ho farem saber. Passa un minut de 11:15 del matí. Ens queda molt menys temps del que volia per parlar d'una altra qüestió, que era el canvi d'any i els efectes que té això sobre les butxaques. Manchón, això de l'IVA, què?
Això de l'IVA, clar, depèn dels experts, perquè diran que pot passar com les mesures que es fan a vegades sobre el lloguer. És a dir, tu el que fas és facilitar, per exemple, als joves un xec de 200 euros o de 100 euros, com va passar a l'època de Zapatero, i els propietaris aprofiten, com que tenen aquests diners, per pujar el lloguer. En aquest cas, perdona, que és l'IVA reduït...
És que vam parlar de la benzina en el seu dia.
Sí, exacte, era la mateixa història.
Alguns experts ens van dir, hi ha un percentatge que han pujat el preu algú i algú s'ha quedat diners d'aquestes ajudes.
Sí, llavors en aquest cas, sí que és veritat que per un període concret, dius 6 mesos a l'IVA reduït de productes de primera necessitat, jo crec que és una bona mesura. Jo crec que és un encert. En aquest cas és un encert. Perquè, clar, els productors ara realment el que faran és encarir aquests productes quan acabes de baixar a ulls de tothom, per dir-ho així, i amb una situació complicada per moltíssima gent que els fa servir. En aquest cas, acotat en el temps, és una bona mesura. En altres, com dèiem, això de la benzina, jo crec que no, que és equivocat. I en el cas, per exemple, de xecs, com es va fer sobre la qüestió del lloguer, també és una mesura errònia, perquè els propietaris el que faran és pujar, perquè saben que tu tens aquests diners. Jo crec que totes les mesures que es facin sempre de caràcter temporal són bones, perquè el que fas és per una conjuntura concreta. En aquest cas, pot ser beneficiosa per intentar reduir la inflació, però sí que és veritat una cosa, que la inflació subjacent està realment molt alta i és bastant preocupant. Llavors hem d'atacar altres temes, de dir per què aquests aliments estan tan cars.
Sobre
I
això,
hi ha proveïdors, hi ha moltíssima gent en tota la cadena de valor. No?
Sobre això ens apuntava ja la setmana passada la Tània Tàpia, que el govern espanyol havia de fer alguna cosa aquesta setmana, havia de fer algun anunci, tenint en compte que una de les qüestions estrella des de fa mesos era una cistella de la compra de preu reduït, que això no s'ha aconseguit tirar endavant, i que alguna cosa farien. I efectivament han fet una mesura que és molt explosiva des d'un punt de vista d'anàlisi pública i d'anunci, que és eliminar l'IVA d'uns aliments determinats, el superreduït, i a partir d'aquí veure què és el que passa. Què m'has dit, Sara?
Sí, no, que el problema és promoure mesures des de la bona voluntat que acaben després sent disfuncionals o que acaben tenint fins i tot un impacte advers. El problema és que no hi ha mecanismes sancionadors per quan aquestes mesures, tal com han estat dissenyades, no s'apliquen com a tal. No? I, per exemple, en el cas també de la benzina, quan parlem de disfuncions, els estudis demostren que qui més s'ha beneficiat d'aquest descompte al combustible han estat les rendes altes, perquè són les que més utilitzen el vehicle privat. Llavors, aquest no era l'objectiu justament del govern espanyol quan va aprovar aquesta bonificació. En el cas de la reducció de l'IVA de determinats productes, segons els càlculs que han fet els companys del periòdico, permet un estalvi de 3,5 € a la setmana. Perquè, clar, és que el problema és que d'aquesta cistella de la compra reduïda se n'exclou productes que estan a uns preus altíssims, com són la carn, com són el peix, que són també necessaris per la dieta i que no tenen cap tipus de bonificació i que continuen disparats de preus. Al final també és impossible no preveure què passarà quan aquestes mesures arribin a la seva fi, perquè en algun moment s'hauran d'acabar.
S'entén que la inflació anirà baixant. Sara,
s'entén que sí.
Clar. I si no, doncs intentaran prorrogar, sí.
Clar, però aquestes mesures sabem que no seran sine die i que arribarà un moment en què s'acabaran i el problema és quina serà la radiografia social quan s'acabi.
Bueno,
i amb la qüestió dels lloguers, però també,
que ara
s'ha fixat el topall aquest del 2% per les renovacions, no?, de contracte, però no s'apliquen, per exemple, sobre els contractes nous. Hi ha gent que està quedant fora d'aquesta mesura, que se li encareix el lloguer fins al punt de no poder continuar vivint a casa seva. Per què? Perquè no s'apliquen sancions. I perquè no es regula el preu dels lloguers a través de la llei d'habitatge, que és el gran kit de la qüestió.
Sara, crec que no s'han d'aplicar, que són contraproduents. Les sancions són contraproduents. O sigui, quan tu estàs pensant en intervencions en el mercat, que, per exemple, una part del govern espanyol, la part d'Unidas Podemos, està apretant en aquesta direcció, però això és contraproduent. Segurament has d'anar a mesures fiscals. Per exemple, un propietari que digui no puc pujar més d'un 2%, d'acord, però si a tu t'han anat pujant impostos i en realitat estàs perdent diners, per dir-ho així, o deixant de guanyar, doncs que et faciliti el govern per via fiscal quan tu tributis l'any que ve.
Clar,
per IRPF.
Per mi el que és contraproduent, saps? És que algú no pugui continuar vivint a casa seva, Manel, per d'aquesta base.
Però
si tu estàs fixant una mesura perquè
no és una cosa del propietari,
i
Sara.
I aquestes mesures no tenen un impacte en la
d'administració pública, perquè de no haver fet vivenda pública protegida durant anys, durant dècades.
D'acord.
La Generalitat, els municipis...
Però estàs parlant de les mesures estructurals i ara estem parlant d'una situació d'urgència. Com intervens en la situació d'urgència?
A través d'impostos, els seus impostos, reduir l'IVA, massa cosa més, intervenir en el mercat, és molt complicat.
Carles,
torno a dir.
Home, aquest 22 serà un any rècord de recaptació d'IVA per part del govern, no?
Sí.
Doncs està bé que alguna cosa faci, perquè ha estat mega rècord, per la inflació, per tot plegat. Totes les mesures lineals són injustes. Totes les mesures lineals són injustes.
Però a vegades les has de fer.
Però s'han de fer. Que els més beneficiats de la benzina han estat les classes altes.
Clar.
Jo suposo que ningú vol que els ciutadans vagin amb un carnet de pobre i de ric.
Ah.
I estigmatitzem. Mira, jo tinc dret als 20 cèntims i jo no tinc dret als 20 cèntims. Llavors jo, com que soc benestant...
Per què no? Perdona.
Bueno, doncs...
Sí, els impostos...
Però llavors...
És la gràcia de la renda, també és això,
És la gràcia dels impostos. Maria, com ho fas? Quan entres a l'estació et pregunten... Vostè quina
representació? És la gràcia quan tu tens una relació amb l'administració que és evidentment privada i confidencial. Llavors, la mesura, a qui cobri menys diners, doncs que se li rebaixi la pressió fiscal, en lloc de, a tots, posar 20 cèntims. Però quan tu vas a l'espai públic, vaja, és molt complicat, i a mi no em sembla bé que hi hagi gent que porti una...
Em sembla que això estigmatitzi perquè ja tens accés a determinats serveis socials que funcionen així. Si estigmatitzés
privats,
fer ús dels serveis socials...
Però que són privats.
Tu no vas també és privat el teu consum en una gasolinera. Què vol dir que és públic?
Home, doncs que ho hauries d'acreditar, no?
Bueno, però llavors es pot idear un sistema, no en tinc ni idea, perquè això s'ajusti al màxim possible.
L'empleat de la gasolinera t'ho mirarà a través de l'ordinador. A veure, IRPF, declaració de renda, vostè... Mira, vostè no té dret.
Les mesures lineals sempre tenen aquest defecte.
No es pot fer.
La gent jubilada per aquesta situació vital té uns beneficis i tothom que és jubilat necessita aquests beneficis, bé, hi ha gent jubilada que té patrimoni, està, no passa res, no? Ara, que l'any de màxima, màxima recaptació de l'IVA es faci una actuació sobre l'IVA, em sembla de calaix, i estic d'acord que això de que el peix i la carn, o almenys algun tipus de peix i algun tipus de carn, no estiguin inclosos, home, a mi ja em sembla bé que els percebes que hi haurà algú que es fotrà aquesta nit, doncs no estiguin subvencionats.
El peix i la carn no són necessaris per la dieta, eh? També en podem parlar.
Oh, hi ha dieta, bueno, evidentment.
Ara no m'entreu en això, per favor, eh? Clar, no m'entreu en això.
Depèn de quina dieta.
Ja han entrat, per exemple, a l'oli han entrat, l'oli és bastant
que hi ha una
bàsic,
persona que
no?
ens està escoltant i que potser ens pot aclarir alguna cosa més. L'Antoni Cunyat, que és professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Senyor Cunyat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Això que estem debatent ara sobre l'IVA específicament, perquè probablement és la mesura més, no sé si dir sorprenent, però és la més novedosa de les que bàsicament s'han prorrogat de cara a l'1 de gener, tindrà efecte real a les butxaques de les famílies o pot ser que aquí algú s'emporti diners que són de tots?
Val, estava escoltant el debat, era molt interessant i tenia moltes ganes d'intervindre.
Perfecte.
Aquí hi ha moltes coses que diria que dir. Val, hi ha dos aspectes diferencials. Val? Heu parlat en el debat de si la mesura és justa o injusta. Val? Mm-hmm. Aquest seria un primer aspecte. Però abans d'entrar en la justícia o injustícia d'aquesta mesura, n'hi ha que entrar en l'efectivitat. Val? I hi ha un estudi publicat en el Journal of Political Economy on analitzen les pujades i baixades de l'IVA en països de la Unió Europea entre l'any 96 i 2015. Aleshores, el resultat que obtenen aquests autors és que quan s'ha pujat l'IVA en diferents països de la Unió Europea, els preus han pujat en la mateixa mesura. Però quan s'ha baixat l'IVA, els preus s'han quedat igual.
Ah.
Val? Per tant, això ja ens indica que aquesta mesura de llevar l'IVA de determinats béns de la cistella va ser inefectiva. Però, a més, és una lliçó que qualsevol estudiant d'introducció a l'economia pren, que és que la càrrega d'un impost no depèn de qui va Hisenda a pagar, sinó depèn de l'elasticitat o inelasticitat d'aquest producte. I en el cas dels productes de primera necessitat passa el mateix que va passar en la subvenció a la gasolina. És a dir, són productes que tenen el que s'anomena una demanda inelàstica, és a dir, que encara que el producte sigui més car, la gent ha de seguir consumint-lo. Aleshores, típicament, en aquest tipus de productes, una subvenció o baixar l'IVA va anar a parar a mans del productor o del que té l'oferta. Val? Per tant, sobre això, el primer que tindria que dir és que la mesura d'eliminar l'IVA dels productes va ser inefectiva. Val? Tal com ha sigut en la subvenció de 20 cèntims. Val? Està demostrat, n'hi ha ja estudis que diuen que la subvenció de 20 cèntims en una gran part ha anat a la compte de beneficis de les petroleres, val? De les grans empreses. Val, aquesta seria la primera qüestió. I l'altra qüestió és a part de la justícia. És a dir, aquesta mesura de que s'elimina l'IVA per a tots vol dir que un individu o una família de rendes altes deixa de pagar aquest IVA de la mateixa forma que una família de renda baixa. Val? Però no només això, sinó que el que es deixa de recaptar són recursos que no se poden utilitzar per ajudar a les rendes baixes. Per tant, aquesta mesura, encara que fora efectiva, que els estudis indiquen que no va ser, és regressiva. Val?
Permetiu una cosa, perquè ara, de cop, al matí... Jo li he demanat disculpes, senyor Cunyat, perquè aquest matí havíem quedat una estona abans, hi ha hagut notícia al voltant d'aquest accident que hi ha hagut de tren a la R12, acaba de passar una notícia que fa saltar en l'aire el dia, perquè no per esperada, però, en fi, d'intensitat internacional, que és que acaba d'arribar la confirmació de la mort del papa emèrit Benet XVI, de Josep Ratzinger, acaba de fer-se públic. Mirarem ara de seguida de donar-vos tota la informació que hi hagi al respecte, però abans deixem preguntar-li un parell més de coses al senyor Cunyat, però em sap greu perquè veig que avui l'estan afectant totes les notícies d'última hora. Disculpi'm, senyor Cunyat.
No, li
anava a apuntar, més enllà d'això que ens ha explicat, que crec que estava molt, que era molt interessant. Clar, quina mesura serviria, però, en tot cas, per una circumstància com aquesta, en un augment de preu tan considerable en famílies que no poden anar a comprar?
Val, lo que a veure, la mesura del xec de 200 euros em sembla que va en aquesta línia, però crec que aquesta ajuda és insuficient perquè són 200 euros de colp i aleshores per a demanar-ho és entre febrer i març, és dir que fins a posin-li dos mesos, és dir, fins a pràcticament l'estiu aquestes famílies amb més recursos no ho rebran. Però a més, jo crec que n'hi ha, l'agència tributària té la tecnologia i té les bases de dades suficients per a saber quines famílies no arriben a un determinat nivell d'ingressos. Per tant, jo crec que seria més efectiu en lloc de que tinguis tu que anar a la seu electrònica de l'agència tributària i demanar-ho electrònicament, clar, estàs excloent a moltes famílies que no tenen recursos per a tindre internet o moltes famílies que no tenen els coneixements per a entrar i treballar electrònicament. Aleshores, jo crec que hi ha la tecnologia ja avui en dia, igual que l'agència tributària, si tu no pagues els impostos, en seguida te busquen, per a que aquestes mesures siguen per defecte. És a dir, l'agència tributària pot detectar, té dades de quines famílies tenen uns ingressos que arriben, que no arriben en determinats intervals. Per tant, que fora per defecte. Seria molt més efectiva i seria més ràpida, perquè ara el que necessita és dir, les famílies sense recursos, clar, d'ací a maig, què fan? Val? Aleshores, crec que té que anar, la línia és de ser molt més mesures de cirurgia, és a dir, localitzades en famílies de renda baixa i que no tingues que perdre't en un procés burocràtic tipus l'ingrés de mínim vital, la renda bàsica i tot això, és a dir, que siga per defecte i la tecnologia, l'agència tributària i les dades les té per a fer-ho.
Passa un minut de 3:15 del matí. Li demano disculpes, senyor Cunyat. Moltíssimes gràcies, en tot cas, per atendre'ns aquest matí de 31 de desembre amb tants canvis com arriben a partir de demà el 10 de gener des d'un punt de vista també econòmic. En una altra ocasió, li prometo que mirem de parlar i una miqueta més de temps de com es solucionen algunes d'aquestes qüestions. Gràcies, professor.
Val, gràcies a vosaltres.
Passar el mateix un minut de 3:15 del matí. Ens ha agafat la notícia... Vaja... no diria inesperada, perquè sí que és veritat que estava en una circumstància complicada i feia dies. El que passa és que en les últimes hores semblava que la cosa s'havia normalitzat i la informació que arribava del Vaticà era una altra. Un minut per damunt de 3:15, permeteu-me que vaig un moment a la publicitat i miro de portar-vos més informació sobre el que probablement, no probablement, és la notícia del dia avui, de la setmana, i una de les notícies de l'any, encara que sigui el dia 31, que és la mort del papa emèrit Benet XVI, de Joseph Ratzinger, a l'edat de 95 anys, al Vaticà, el primer papa emèrit en segles, de l'era moderna, i que tenia unes característiques molt importants, i que ara obre un debat intens des d'un punt de vista gairebé de geopolítica, que és quin tipus de protocol s'aplica, perquè fins ara estava claríssim i estava molt protocolaritzat la mort d'un papa. Un papa emèrit és una altra cosa. Veurem què és el que es fa a partir d'ara. Passant 2 minuts de 3:15, ara de seguida tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Si no ets envas, on aniràs? Ho recordes? Jo sí.
L'envas on vas fa 10 anys. Des d'aleshores sabem el mal que fa al medi ambient el CO2 que desprèn l'orgànica quan va a l'abocador. Per això és tan important que tothom el recicli al marró i així extreure'n compost per la terra. L'orgànica al marró, on si no? Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Un nou any per connectar amb la música al Palau de la Música Catalana.
Les passions de Bach, la sinfonia del nou món de Dvořák, la patètica de Tchaikovsky,
Mitsuko Uchida, Juan Diego Flores, John Elliot Gardiner, Joyce DiDonato i més de 100 concerts per triar i regalar.
Abonaments a la carta, entrades i xecs regal a palaumusica.cat.
Comencen les rebaixes a Quala a tota Catalunya. Fins al 50% en primeres marques.
Quala!
Nike!
Quala!
Adidas!
Quala!
The North Face!
Quala!
I moltes
Quala!
Més!
Quala!
Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. I també el Via Sabadell. Sí, sí, a Sabadell.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Ah!
arribat l'hora d'acomiadar el 2022.
Hala, a tomar por culo.
Dissabte 31 de desembre tornen les recamparades simultànies de RAC1 i RAC 105, com ja vam fer l'any passat.
Sí, la nit de Cap d'Any, d'11 de la nit a 2 de la matinada, RAC1 i RAC 105 sonaran juntes, brindaran juntes i rebran el 2023 juntes menjant el raïm amb les campanades pirotècniques en directe des de Roses.
Amb l'Ernest Codina, l'Albert Bermúdez, l'Armand Maravalla del Matina Codina i l'Eulàlia Carrascal recollint la participació dels oients des de l'estudi.
I el Marc Bala del Versió RAC1 transmetent en directe tot el que passi durant la nit des de l'abadia de Roses.
La nit de Cap d'Any sintonitzeu RAC1 o RAC 105 per a rebre el 2023 amb bon humor, missatges dels oients, els grans èxits musicals de l'any i focs artificials.
Demana alguna cosa al 2022?
Pues, no, ara no em ve res al cap.
Recamparades 2022-2023. 3 hores de festa simultània a RAC1 i RAC 105 amb el suport de l'Ajuntament de Roses.
RAC1 i RAC 105.
Tots som 2023.
Minuts per arribar a les 11 del matí amb el que és la notícia del dia, una de les notícies de l'any que arriba fregant al final del 2022, la mort del papa emèrit Benet XVI, Josef Ratzinger. A l'edat de 95 anys va néixer, de fet, a Baviera a l'abril del 27, a Alemanya. Papa durant 8 anys, vull recordar, 8 anys, des de l'any 2005 fins al 2013. Ara de seguida repassarem una mica la trajectòria del personatge i quina implicació té amb l'actual papa, perquè recordem que això en l'era moderna no s'havia vist. Va ser una gran de les notícies d'aquell 2013, que és la decisió d'apartar-se i de ser papa emèrit quan durant segles això era impossible. Un papa exercia fins al dia que es moria. Això s'ha posat de moda últimament, també ha passat a Espanya.
La gent plega.
Sí, la gent plega i es retira, diguem. 9 minuts i a les 11 del matí. Deixeu-me saludar a l'Anna Buch, que és la corresponsal de RAC1 a Itàlia i que pot confirmar-nos efectivament la notícia i quina és la circumstància actual, com està la situació. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Efectivament, hi ha la notícia oficial, entenc. No sí. Sé si el protocol funciona d'alguna manera determinada, si hi ha un missatge institucional que ha donat el Vaticà o no, com funciona exactament?
Ens han enviat de l'oficina de premsa de la Santa Seu els periodistes acreditats en diverses idiomes la notícia de que amb el seu pesar, amb el seu dolor, ha mort papa Benet XVI a les 9:34 d'aquest matí, és a dir, fa molt poc, i també anuncien que a partir del dilluns 2 de gener el seu cos podrà estar a la Basílica de Sant Pere perquè els fidels que així ho desitgin vagin a acomiadar-se d'ell.
Bé, aquesta és una de les notícies del dia, però que obre també una sèrie d'interrogants. No sé si s'ha aclarit, perquè és un dels debats que s'havia tingut a les últimes hores, quin tipus de protocol s'obre ara. Evidentment, quan moria un papa, fins al cas de Ratzinger, de Benet XVI, hi havia un protocol molt marcat, molt històric, en què hi havia una substitució d'un papa per un altre, hi havia tota una sèrie de protocols per l'enterrament, per totes les exèquies, i finalment per la tria d'un nou pare de l'Església Catòlica, no? Això no serà així, almenys aquesta segona part. No sé si la primera s'ha aclarit, si el tracte serà exactament igual que si fos un papa en funcionament, diguem, en exercici.
No s'ha aclarit, ho sabrem en les properes hores, imagino, tot dependrà del papa Francesc, però jo entenc que el que voldran fer és donar-li tots els màxims honors que hagués tingut un enterrament del papa, excepte la part, diguéssim, successòria, la part del conclave. Per tant, esperem, i tal com està escrita la Constitució apostòlica que va escriure Joan Pau II el 96, això implica que en els propers dos dies, ja han dit el dilluns, s'ha d'exposar el cadàver a la Basílica de Sant Pere, el cos, les restes mortals de Benet XVI, ell haurà decidit si obert o tancat, diguéssim, el taüt, o haurà deixat escrit el seu testament, i després l'enterrament haurà de ser entre el dia 4 i el dia 6 després de la mort, sempre a la Basílica de Sant Pere, i aquí tindrem una cosa que serà la primera vegada de la història que segurament tindrem el papa oficiant el funeral d'un altre papa, perquè fins ara, òbviament, això no ho havíem vist mai.
Clar. I, de fet, si no tinc mal entès, i això deixem saludar, per exemple, una persona de RAC1 que és un dels malalts més grans que conec en qüestió vaticana, com és l'Arnau Mañé, que el tenim precisament a Madrid, i que i que és una cosa que li ha generat sempre moltíssim interès. Què tal, Mañé? Bon dia. Mira, ja el teníem treballant
bon
allà amb el TC.
Bon dia de nou.
Poc
bon
es pensava que avui també tindríem una de les notícies de l'any. Bé, Arnau, això que deia la Nabuc és molt interessant. Clar, no s'havia produït, almenys en època moderna, que un papa oficiés la missa d'un altre papa, evidentment, perquè clar, no hi havia papes, diguem-ne, emèrits.
Clar, havíem tingut altres casos, per exemple, el cardenal Ratzinger, abans de ser papa, havia oficiat la missa de l'enterrament del seu predecessor, Joan Pau II.
Bona.
En aquest moment no era papa de Roma, per tant, anava amb els hàbits habituals d'un cardenal. Hores després o dies després acabaria sent papa de Roma, però en aquell moment encara no ho era. És una imatge que, com deia ara l'Anna, veurem els propers dies, probablement d'aquí una setmana, quan s'enterri el cos de Joan, perdó, de Benet XVI, veurem aquesta imatge per primera vegada del papa de Roma vestit de blanc, enterrant o oficiant la missa del seu predecessor. A diferència d'altres vegades que eren els cardenals o el president del Col·legi Cardenalici el qui feia aquesta missa.
Vull recordar, conjuntament també amb l'Arnau Mañé, alguns dels fets importants de la figura de Benet XVI, i m'agradarà si algú vol comentar també en tertúlia, i de seguida parlarem també amb una persona que en sap moltíssim de l'entorn vaticà, com és Vicenç Lozano, qui va ser periodista de TV3 durant moltíssims anys i que de fet va cobrir in situ l'arribada del nou papa i evidentment també la sortida de Benet XVI. Però abans, deixeu-me recordar el que deia abans, va ser Benet XVI papa de Roma del 2005 fins al 28 de febrer del 13. És històric per aquesta retirada, diguem-ne, del seu càrrec, i així ho anunciava uns dies abans de marxar del Vaticà, el dia 11 de febrer, en un discurs en llatí en què va enganxar contrapeu fins i tot bona part dels cardenals de confiança.
He explorat la meva consciència davant de Déu i he arribat a la certesa que per la meva edat avançada ja no tinc forces per exercir el ministeri petri.
Des d'aquest punt de vista, Josef Ratzinger, i d'aquesta manera deixava el càrrec 85 anys, avui en té 95, en tenia fins aquest matí 95, assegurant que no se sentien forces per continuar liderant l'Església. En la decisió Arnau, clar, segurament hi passaven molts aspectes, perquè es va dir en aquell moment que era una qüestió bàsicament de salut, però sí, hi havia molts altres aspectes al damunt.
Sí, és veritat que la salut era delicada, s'ha anat empitjorant els últims anys, però hi havia molts altres casos o molts altres motius al voltant d'aquella decisió, una decisió que, per cert, coneixien els més propers només, el seu secretari personal, el seu germà, i poc més. De fet, ningú més. Va ser una periodista italiana, fins i tot, que escoltava el papa en aquell moment, entenia el llatí, i qui va fer saltar la llebre a tot el món. Pràcticament alguns cardenals, fins i tot presents a la sala, no se n'havien ni adonat o no estaven entenent ben bé què estava passant. En aquesta decisió, com deies, hi pesaven moltes altres coses. Hi pesaven, per exemple, els casos de pederàstia, els abusos sexuals dins l'Església. Ell deia que no es veia capaç amb el seu estat de salut o amb la seva força d'encarar tots aquests problemes i d'encarar-los correctament. A més, la gota que va fer vessar el got va ser l'escàndol del Vatilix. Segur que el recordareu, que es van filtrar tots aquells documents que relacionaven el Vaticà en greus casos de corrupció i en encobriment de xantatges, per exemple, a alguns bisbes.
Tot plegat que va desgastar aquesta imatge, la salut també del papa, i va precipitar aquesta decisió de plegar, i això deia, el deixava, el sentim, en fort de joc.
En el món d'avui en dia, de transformacions ràpides i qüestions de gran importància per la fe, per governar la nau de Sant Pere i anunciar l'Evangeli és necessari també el vigor del cos i de l'esperit. Un vigor que els últims mesos ha disminuït de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat.
En aquell moment d'anunciar la renúncia, Benet XVI, que va reconèixer aquesta excepcionalitat, feia, abans dèiem que en l'era moderna no havia passat mai, feia 600 anys que no hi havia una renúncia d'un papa. En aquest cas havia estat Gregori XII al darrer. En tot cas, el dia 28 de febrer del 13 es va fer efectiva aquesta renúncia, es va convertir en papa emèrit, deixant buit aquesta cadira de Sant Pere. Pràcticament 10 anys de papa emèrit, i llavors, en fi, allò va ser un dia d'aquells que les cobertures informatives van ser realment espectaculars, retransmeses per totes les televisions del món. Benet XVI va abandonar el Vaticà en un helicòpter que sobrevolava Roma mentre repicaven les campanes de la ciutat. Va volar fins a Castel Gandolfo, que és la residència d'estiu dels pontífecs, des d'on va pronunciar les darreres paraules en públic com a papa.
Sono felice d'essere con voi. Circondato dalla bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra amicizia e il vostro affetto. Non vorrei ancora...
I amb aquestes paraules, davant d'aquests centenars de fidels, acabava aquest pontificat que havia arrencat 8 anys abans, substituint Joan Pau II, que, de fet, com deia l'Arnau, ell mateix havia estat qui havia oficiat la missa. En aquest cas, va ser, crec, Arnau i Anna, una decisió relativament ràpida. No sé si no veuria excessives sorpreses en la decisió de en aquest cas, d'escollir Ratzinger.
Sí, va ser una decisió molt ràpida. De fet, tant el funeral com la missa Pro Eligendo van ser una mica l'aparador de Ratzinger, que va fer servir en el sentit de la paraula, més innocent, però sí que va semblar una espècie de...